Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat la cinquena edició dels pressupostos participatius amb l'objectiu d'ajustar el nombre de projectes per poder-ne executar al màxim dins del mandat al mateix temps que es puguin acabar els pendents d'edicions anteriors. Per aquest motiu, durant aquest mandat només hi haurà una edició d'aquesta iniciativa. El regidor de Participació, Francesc Duc, ha explicat que la previsió és que al finalitzar el mandat s'hagin destinat aproximadament 4 milions d'euros, 1.120.000 d'euros per als projectes de la cinquena edició i prop de 3 milions per als projectes que encara estan pendents. Per altra banda, entre les principals novetats de la nova edició, hi ha un procés específic per al col·lectiu de la gent gran i una adaptació més precisa als barris. La Fiscalia demana gairebé 37 anys de presó per un home acusat d'agredir sexualment 8 dones a Sant Cugat entre el gener de 2020 i l'abril de 2021. A l'acusat, que va ser detingut el 21 de juny de 2021 al municipi i ha estat un any i mig en presó preventiva, se li imputa un delicte d'agressió sexual amb penetració, 6 delictes d'agressió sexual sense penetració i un delicte d'agressió sexual sense penetració en temptativa. La Fiscalia també demana que l'acusat no es pugui apropar a menys de 1.000 metres de les víctimes i que a 3 d'elles les indemnitzi amb 2.000 euros per danys morals. Per últim, demana imposar a l'acusat una mesura de llibertat vigilada durant 5 anys a executar després de la pena privativa de llibertat. La investigació va començar el desembre de 2020 i un cop es va analitzar el perfil de l'agressor dels diferents fets delictius, la policia va considerar que al darrere hi podia haver el mateix autor. El Departament d'Educació ha plantejat ampliar la prohibició del mòbil a l'aula a totes les etapes educatives i restringir l'ús de pantalles a infantil. En concret, la Conselleria encarregarà a la nova Comissió per una Digitalització Responsable que avaluï aquestes dues mesures, tal com ha explicat la consellera d'Educació, Esther Niubó. Actualment ja no es permet l'ús del mòbil a l'aula ni a infantil ni a primària, però sí a secundària amb finalitats educatives. I Sant Cugat arrenca l'any amb un descens de l'atur. Gener ha acabat amb 2.344 persones a l'atur, la qual cosa suposa una baixada de 23 respecte al mes anterior.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions! Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, Sara Bella, el guió i la redacció, Carme Reverte, la copresentació i qui us parla, Alba Triador. Avui és 5 de febrer i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem dedicant els primers minuts al benestar emocional per tractar sobre l'assertivitat. I afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política i la participació dels diferents partits amb representació al ple sota la batuta de la periodista de Cugat Mèdia, Mireia Puente. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un pulsim d'economia. Parlarem amb Sant Cugat Comerç de les Rebaixes i del Sant Cugat Stocks Market. I afegirem una mica de patrimoni amb l'espai del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya i Josep Paret, coordinador de pintures sobre fusta del centre. I per acabar, ens posarem al dia amb l'actualitat esportiva de Sant Cugat, que ve carregada de competicions importants per als esportistes i els clubs de la ciutat. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades. Música.
dades comptades.
Bon dia a tothom. A la secció d'avui de Benestar Emocional tornem a tenir a la Jana Casares, professora de ioga des de fa 20 anys i experta en filosofia aplicada al dia a dia. La trobareu a Instagram al perfil @janacasaresyoga, Casares amb una S i ioga amb Y. Benvinguda, Jana. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, Sara. Què tal?
Molt bé. Avui venim a parlar d'un tema que està en boca de tothom. Tothom en parla, tothom fa referència a aquest concepte, però potser no tots tenim clar de què parlem quan el mencionem. Em refereixo a l'assertivitat. Jana, què és exactament l'assertivitat?
Doncs, mira, resumint moltíssim, l'assertivitat, perquè ja aprofundirem, és un recurs comunicatiu on dius allò que penses i sents sense sentir-te malament i tenint en compte l'altre.
I tu creus que és fàcil trobar aquest equilibri entre dir les coses de forma clara i no ferir els sentiments?
No, no és gens fàcil, sobretot perquè requereix d'un esforç extra, perquè normalment estem amb el pilot automàtic i quan hi ha una situació, quan ens fan algun comentari que ens fereix, reaccionem ràpidament sense pensar. Per comunicar-te assertivament, el primer que necessites és temps per reflexionar. I molts cops ens saltem aquest pas.
Parlem, per exemple, dels típics 10 segons de compta fins a 10 i després parla. O parles d'una tarda de reflexió.
Per exemple, mira, hi ha una frase molt xula d'Aristòtil que deia qualsevol pot enfadar-se. Això és una cosa molt senzilla. Però enfadar-se amb la persona adequada, en el grau exacte, en el moment oportú i de la forma correcta, això no resulta tan senzill.
Doncs no. O sigui que tu no estàs dient que no ens puguem enfadar, llavors.
No, clar, el tema és, bàsicament hi ha dos estils de comunicació. Un és l'estil més submís i l'altre és l'estil més agressiu. Normalment la gent o es sent més reconeguda en un submís o en l'agressiu, però és difícil per educació que ens sentim, si fem una cosa de la que parlarem després del test d'assertivitat, que ens sentim dins de la comunicació assertiva. El tema seria aquest. Poder utilitzar les paraules oportunes, que no vol dir no dir-les, vol dir utilitzar les que necessitem en el moment oportú i de la forma oportuna. O sigui, són com tres punts que podem tenir en compte.
Però a vegades, per més sensibles o educats que intentem ser, o per més que intentem buscar el moment adequat, hi ha persones que igualment poden viure com una ofensa aquest tipus de comunicació, no? Què podem fer en un cas així?
Efectivament, clar, sempre la feina està en un mateix. Si tu has pensat en l'altre quan has comunicat... A veure, jo crec que el primer de tot és col·locar-te en un lloc amable, que això és difícil. O sigui, és molt ràpid, o sigui, és molt fàcil de dir, però és difícil de fer, no? Quan tu t'has de comunicar, quan tu realment has d'expressar alguna cosa a algú, el primer que has de fer és, internament, col·locar-te en un lloc amable, respirar profund i pensar en algú que t'aporti calma. Si tu et col·loques en aquest lloc, fas aquest acte d'honestetat amb tu mateix, clar, és molt important per l'assertivitat indagar una mica per descobrir què et fa feliç, què et fa mal, què estàs disposat a tolerar, què no. Després també necessites humilitat per veure a l'altre com un igual, encara que no t'agradi el que diu, per exemple, no? I paciència també, no? Si tu fas tot això i li expresses a aquella persona el que tu sents d'una forma assertiva, que després veurem també, i aquella persona s'ofèn, hauràs de treballar sobre el sentiment d'incomoditat que et genera el fet de que potser creus que aquella persona no t'acceptarà, no t'estimarà perquè estàs dient algú que el fa sentir malament. Però, òbviament, allò ja no és feina teva.
Ja, molt a treballar per ser assertius, no?
Perdona?
Molt a treballar, trobo que hi ha, per poder ser assertius.
Sí, sí, molt, molt, molt. Molt, perquè, a més, per començar, tampoc sabem quins drets tenim, no?, com a éssers assertius, per dir alguna cosa, no? Tenim uns drets i, segons les nostres creences, doncs no ens creiem amb dret de poder fer segons què. Per exemple, tenim el dret a dir que no sense culpa, no? Quan et proposen alguna cosa i no et ve de gust fer-ho, tu tens el dret de dir que no. Tens el dret de canviar, que molta gent molts cops et diu ai, com has canviat? Doncs sí, he canviat. I que està bé canviar, saps? Estem avançant, evolucionant. Sí. Tenim dret a cometre errors, perquè som éssers humans fal·libles amb la vida per experimentar i per cometre errors. Vull dir que si algú també et planteja t'has equivocat? Sí, m'he equivocat, i ho pots reconèixer, i està bé. Tenim també dret a demanar el que vols, el que volem, sense... I també observant si l'altre potser et diu que no. Sí, tenim dret a demanar, però tenint en compte que potser l'altre ens diu que no ens vol donar allò que volem. Mm-hmm. També tenim dret a no ser assertius en un moment donat, no? Que això sembla una contradicció, però bueno, també tenim dret. Així que sí, realment tenim dret a gaudir, que ens oblidem molts cops d'aquest dret assertiu. Això seria una miqueta
el dret, decàleg, no? El decàleg dels assertius. Exacte. Però a vegades també estaràs d'acord que hi ha persones que s'escuden amb l'assertivitat, que, com deia, és una paraula que està bastant de moda, però en realitat te'n diuen quatre de fresques i es queden tan amples. Què no és assertivitat?
Doncs mira, una mica el que comentaven. No és assertivitat la comunicació agressiva. No és assertiu no pensar en l'altre. O sigui, realment l'assertivitat té molt de compassió, de posar-se en el lloc de l'altre i d'entendre i de tolerar la diferència. I és una feina interior profunda, perquè tots reaccionem ràpidament davant de la crítica i ens costa molt no saltar. Així que jo diria que no ser assertiu és estar molt a la defensiva, no? No escoltar l'altre, i tampoc no cal potser sempre ser directe i tallant, no? Potser també podem connectar amb l'amabilitat i des d'allà parlar.
Per posar un exemple pràctic, imagina't que estàs al tren i la persona de davant teu està menjant quicos, sí, de forma que a tu et molesta molt l'olor, et molesta el soroll, ho estàs passant malament. Com li diries de forma assertiva que no et sembla adequat?
Doncs, primer, respiraria... Jo crec que abans d'expressar alguna cosa hem de veure si és alguna cosa just, no, d'expressar, si és alguna cosa que potser podem tolerar una estona o no, perquè al final som éssers que convivim amb altres éssers i tots tenim peculiaritats.
Val. També és interessant. Clar. Assertivitat no vol dir que ho pots dir tot ni que tens dret a exigir-ho tot.
Assertivitat té molt en pensar en l'altre, eh? Vull dir que un pensa molt en l'assertivitat en un mateix, no? Jo ho he de dir tot perquè jo no dic res, però bueno, també assertivitat inclou a l'altre. Doncs, potser has de... El que deia Aristòtil, no? És el moment adequat per enfadar-se, per dir allò, què aconseguirem? O sigui, realment medir una mica, no? Ostres, perquè també hem de treballar una mica la paciència en aquest moment, saps? I doncs jo crec que hauries de valorar si val la pena o no dir-ho. Si tu creus que és realment algo important, que és algo que has d'expressar, doncs la forma correcta seria sempre des del jo. Doncs, per exemple, ostres, em sento molt molesta amb aquesta olor, no atacant a l'altre, no? O sigui, portar-ho al teu terreny, portar-ho al jo, com et sents tu, què penses tu, després expressar l'acció, aquesta acció que estàs fent, a mi em fa sentir d'aquesta manera, i finalment potser podria ser una suggerència, tipus... Què et sembla si... No, una mica com intentem educar els nens, no? Què et sembla si doncs, els quicos te'ls guardes per després o el soroll que fas, no sé, no? Ho deixem per d'aquí una estona.
D'acord.
Però clar, ja et dic, hauries de valorar si el tema... O sigui, té una importància...
Ja, potser no és tan important, ja t'entenc.
Sí, això sempre fa... Per això et dic allò de la reflexió. És molt important aquesta primera part reflexiva.
D'acord, Jana, moltíssimes gràcies. Ho hem de deixar aquí, em sap molt greu. Ens seguim parlant a la pròxima sessió.
Molt bé, Sara, gràcies a tu.
Adéu.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat, T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, comencem la tertúlia política Cugat Mèdia. Us parla Mireia Puente. Ahir dimarts es presentava la cinquena edició dels pressupostos participatius, una edició que arriba amb l'objectiu d'ajustar el nombre de projectes per poder-ne executar al màxim dins el mandat, al mateix temps que es puguin acabar els pendents d'edicions anteriors. És per això que el govern ha decidit que només es farà una edició durant el mandat en què destinaran 1.120.000 euros per als projectes de la cinquena edició i prop de 3 milions per als projectes que encara estan pendents. Dels 145 projectes escollits fins ara en les quatre edicions passades, el 60 % ja estan executats i el 40% encara estan pendents. Dit això, què en penseu que es faci una nova edició dels pressupostos, tenint en compte els projectes que encara estan pendents, que són 58, és necessari obrir un nou procés o seria millor acabar els pendents? Abans de començar, però, saludem els representants polítics de la ciutat que avui formaran part de la tertúlia. Per part de Junts, Carles Brugaroles, tinent d'Alcaldia d'Economia, Coneixement i Organització. Bon dia.
Bon dia.
Esquerra, Francesc Duc, regidor d'Habitatge i Participació.
Hola, bon dia.
Bon dia. Josep Maria Gallardo, per part del PSC. Ai, José Maria, perdona. Segona setmana consecutiva, que t'ho dic.
No et preocupis.
I mira que ho havíem parlat,
No passa res.
Vale,
bon dia.
Ho faré bé a la tercera. Bon dia. Regidor del PP, Alfredo Bergua, bon dia.
Bon dia.
La regidora de la CUP, Ariadna Sierra, bon dia.
Bon dia.
El portaveu de Vox, Marcos Rodríguez, bon dia. I el portaveu d'En Comú Podem, Ramon Gutiérrez, bon dia.
Bon dia a tothom.
Si us sembla, comencem primer per Junts, anem fent per ordre de representació. Expliqueu-nos una mica el posicionament i responeu a aquesta pregunta, si era necessari fer aquesta cinquena edició o podríem haver mirat d'acabar els que teníem pendents.
Bueno, ho hem de fer tot, no? I això és el que plantegem, no? Si el govern el que planteja és... doncs això, tenim compilada tota la relació d'iniciatives que estan pendents que ha votat la ciutadania i que per tant té un valor important, no? I que és, hi ha un compromís de l'Ajuntament més enllà de qui estigui governant en cada moment, no? La qual cosa no obsta que no hi hagi projectes que es puguin revisar, cosa que es fa, però que la idea és complir com a Ajuntament més enllà de qui governi, insisteixo, en tot allò que està pendent, no? I ja vam planificar més o menys d'una manera, no?, més anticipada quan arrencàvem el mandat, coneixent la situació i que hi hauria dificultats importants per abordar projectes d'inversió en funció de com anessin els resultats de liquidació, etc., que semblava que en el millor dels casos podríem fer una sola convocatòria de nous processos participatius en aquest mandat, no? Per tant, jo crec que estem fent una mica el que dicta el sentit comú, no? Que és, escolta, tirar endavant amb el que està pendent, per una banda, i d'altra banda, fer una nova convocatòria amb uns paràmetres, diguem-ne, coherents amb la conjuntura actual, pel que fa de fer-ne una i no dues, pel que fa al muntant total que es posa sobre la taula, actualitzant també criteris, no? Que més enllà de la qüestió territorial s'incorpora també la qüestió de la infància i la joventut, de la gent gran, i per tant innovant i plantejant millores amb el procés per tirar endavant, no? I per tant la idea és que ara en 2026 es faci el procés de decisió participativa i que a partir del 2025 es faci el procés de decisió participativa i que en 2026 i 2027 a més estirar l'executem tot plegat perquè no hi hagi aquesta motxilla que es vagi arrossegant de mandat en mandat.
Francesc, aquesta és la teva àrea.
Sí, ara el Carles ja ha explicat bastant una mica la línia d'actuació del govern. En tot cas, reforçar la idea aquesta, no? Que quan vam començar aquest mandat, doncs això, ens vam trobar amb una motxilla de projectes no executats molt gran. I per tant teníem clar des del primer moment que un dels objectius o un dels objectius principals d'aquest mandat havia de ser precisament fer net i fer una realitat, doncs això, tots aquests processos que s'havien fet amb tant d'esforç i amb la participació de la ciutadania, doncs intentar acabar-los la major part possible d'aquests projectes. Jo fa unes setmanes vaig estar precisament a una trobada amb les 15 ciutats més grans de Catalunya parlant de participació i la veritat és que moltes estaven en situacions molt semblants, de motxilles que no s'executaven i molts municipis d'aquests havien decidit doncs, realment això, no fer més pressupostos participatius. Jo crec que Sant Cugat el que hem fet és valorar molt positivament totes aquestes propostes que havien hagut fins ara i per tant doncs, marcar-nos el doble objectiu, que són objectius, reitero, molt ambiciosos, però que calia posar sobre la taula i que estem tirant endavant i estem fent tots els passos perquè així sigui. Per tant, doble objectiu és, per una banda, intentar realitzar tots els projectes que s'havien votat fins ara i, per altra, doncs, tenim l'oportunitat d'obrir una nova edició millorada, amb la mirada territorial, amb una mirada comunitària, de treballar els projectes encara d'una manera més comunitària dins dels consells de barri, amb el suport també del Servei d'Acció Comunitària i, per tant, doncs estem aquí treballant i contents de que aquesta nova edició, ahir vam poder fer l'anunci i, per tant, també agrair doncs, que hi hagi aquest espai de la ràdio per poder fer altaveu i difusió i animar la gent, sobretot, doncs, a participar d'aquest nou procés.
José María.
Sí, bueno, més enllà del pressupost, que pot ser un tema a tractar, jo crec que aquest no seria el principal problema, no? El problema jo crec que és el model de participació que hi ha actualment, no? Que no respon moltes vegades a la realitat ni al consens ni als acords que s'han de dur a terme. Moltes vegades ens trobem que executem processos participatius o projectes de processos participatius que té una contestació per part del veïnat que en teoria han escollit aquell procés, aquella execució que xoca, no? I això és perquè el procés en si doncs no s'ha fet correctament i per tant jo crec que aquí sí que li haurem de donar una volta. Crec que aquest problema no sorgeix d'ara, és un problema que tenim de fa molt temps quan executem diferents, com ara vam fer a la Floresta, vam fer als Jardins del Vallès, vam fer diferents projectes que no estan en el projecte en si sinó en com es comunica o com s'arriba, no? en aquell punt, i aquí ens hem de fer pensar, ostres, què estem fent per millorar i que més gent se senti representada o se senti partícip d'aquest projecte, no? I el tema de l'execució, no pot ser que hi hagi 58 projectes sense executar, i aquí no faig autocrítica també, anterior govern, ara, l'anterior, jo crec que no podem estar amb 58 projectes sense executar, i el problema jo crec que també rau internament dins l'Ajuntament. Aquests projectes al final, tot i que hi ha una regidoria de participació, aquests projectes acaben recaient en altres àrees, com segurament amb molts serveis urbans, un 80% recau en serveis urbans, en parcs i jardins, que tenen el personal que tenen per portar el dia a dia i a més a més han de fer tot el projecte, la licitació i l'execució moltes vegades de tot això. I això crea un col·lapse que impossibilita, més allà dels diners, com arribar a fer aquests projectes. Jo crec que això s'ha de fer una reestructuració, no només des del punt de vista de la participació, sinó també de com es porten internament dins l'Ajuntament.
Alfredo.
Bon dia. Sí. Abans que res, bueno, ho ha dit molt bé aquí el José, no? Hi ha 58 projectes pendents. I escoltant ara fa un moment el Francesc, ens hem trobat, home, Francesc, tu formaves part del govern anterior, vull dir que alguna responsabilitat també tindràs tu, no? Dit això, vull destacar diferents qüestions. Es passa d'un 1,5 milió a l'anterior convocatòria a 1.120.000 euros, per tant hi ha una reducció, que ja venia d'un altre, de l'anterior, que s'havia reduït 1 milió més. I per tant, veus doncs, que aquesta qüestió en particular es ve reduint. Dit això, hi ha una cosa que deies abans, que hem de jo crec que hem de prioritzar els 58 aquests pendents. Vull dir, jo crec que això ara és el que més urgeix. I després ja ens hi posarem amb la resta. Que comenci el procés participatiu em sembla fantàstic, però dit això s'ha de posar fil a l'agulla el que no s'ha fet fins ara. Ens preocupa la limitació, o sigui, la poca participació ciutadana que hi ha. O sigui, s'ha passat d'un 8,5, em penso que era, de participació, un 4,2, 4,3, respecte a la convocatòria anterior. Per tant, aquí hi ha alguna cosa que s'està fent malament. Vull dir, no sé si serà perquè no s'està explicant bé, la gent no ho sap, o directament perquè et pots sentir, quan hi ha un projecte que es desvirtua en aquest sentit, que no és l'original del que els veïns van elegir en el seu moment, i sembla que doncs, aquí no hi ha hagut, aquí hi ha alguna cosa. Per tant, es desvirtua, i això pot condicionar a l'hora de participar a la gent. Què més? L'execució, o sigui, la representació de les propostes. Tu veus que a vegades, clar, vota tan poca gent i les elegeix tan poca gent que a vegades desvirtuen el sentit. O sigui, jo veig propostes que s'han aprovat. Ara estic pensant en algunes que afecten a la mobilitat de la ciutat, a mobilitat en aquest sentit, no? I això es vota i veus que ho han votat relativament pocs veïns en funció al volum de persones que viuen en aquella zona, no? I que afecta a vegades a la ciutat, a temes de ciutat. I vull dir que això entraríem també en un altre tema, si segons quins temes poden passar per uns processos participatius. Jo, amb els temes de mobilitat que afecten a més d'una, que no afecten només a una zona en concreta, sinó que poden havia de sortir de la ciutat, per exemple, doncs jo no entraria en aquestes qüestions. Però bueno, ja parlaré més, perquè t'he de deixar passar més.
Ariadna. Hola, gràcies. Crec que vaig una mica en la línia d'aquestes dues últimes intervencions. Per nosaltres, aquests nous pressupostos participatius doncs, donen una continuïtat a les mateixes eines que es portaven fent fins ara, sense cap tipus de revisió ni millora substancial. En això ens referim a que, per exemple, es ven com a novedosos, no?, els consells extraordinaris, quan era una cosa que ja es va fer en el seu moment. O fins i tot podríem dir, no?, com s'ha dit, que s'han pogut reduir perquè ara passem a una edició, que s'entén que dintre de qualsevol procés, no?, tu amotllis també a la realitat que hi hagi. No em semblaria una pèrdua en el cas que es pogués acotar de forma correcta. I també, tenint en compte aquests 58 projectes, no?, s'han de poder... pendents, s'han de poder fer. Ara, el debat per nosaltres és més de fons, no?, com s'ha vingut dient. Podríem dir que potser és un model, els pressupostos participatius és un model desgastat o esgotat. En quin sentit? O sigui, aquesta contínua segmentació, correcció que hem anat fent al llarg dels anys, no? Primer amb bosses universals que votava tota la ciutadania, això no funcionava, ho van passar més territorialment per agilitzar-los i acotar-los. Ara hem passat, no?, primer als infants i joves, ara sí que hi ha la novetat, no?, de gent gran. Creiem que aquesta constant segmentació ha fet perdre força, no?, al procés com a tal. I que és una eina que cada cop es veu o es pot arribar a percebre menys útil i més limitada en l'impacte real, no? És un problema o ho hem de viure així. Jo no em fixaria tant en la participació, em fixaria més en la percepció de la ciutadania, no? En com ho percep, es percep que realment els seus projectes afavoreixen el territori, hi ha un impacte real a les necessitats que tenen o no. I segons aquest anàlisi, nosaltres, si ara ho portéssim, i és un debat que hem anat tenint, li donaríem una volta, no? Canviaríem, o creiem que cal un canvi de model. Per nosaltres, no diem de deixar-los de fer, sinó enfocar-los d'una altra manera. Per nosaltres, l'exemple, si un cas, seria el que està ara impulsant-se a les Planes, que és a través d'un d'un debat col·lectiu es decideix, no?, quines propostes de forma molt acotada es poden portar a terme amb una reflexió conjunta i prèvia. És cert que per portar a terme això a cada un dels consells cal llavors també una inversió i una bueno, i unes ganes, no, de fer molta participació activa dintre els consells, més governança en aquests consells, i una inversió de temps també i de mitjans i de recursos molt important, però creiem que cap aquí hauríem de caminar. És important també recordar-nos que els pressupostos participatius no han en cap cas de substituir aquells deures que té l'Ajuntament, no, amb els projectes a executar i a garantir dintre els barris, quan parlem d'equipaments, quan parlem de mobilitat, no poden venir a substituir això, però ens cal que la ciutadania pugui també decidir en què invertim. Poso l'exemple, a la Floresta potser a través d'un debat col·lectiu es decideix que en comptes de fer 5 petits projectes es vol acabar d'urbanitzar i de posar a punt Can Llobet, no, com a aposta de barri, o tantes altres coses, però potser més grans. Per això nosaltres creiem que el bo seria, aquí teniu unes bosses, les que es considerin de diners, no?, i els ciutadans a través d'un debat conjunt i col·lectiu decideixen on invertir-ho. I ja per acabar, tot també creiem que ve de la mà d'un estancament en participació. No s'ha vist, encara no s'han convocat el Consell de Ciutat o l'Assemblea Ciutadana, no s'estan tampoc abordant línies de treball que ara sembla que s'han abandonat, no?, com parlaríem, doncs, de gestió comunitària d'equipaments, autogovern dels barris, temes que estaven sobre la taula abans i que ara sembla que no s'estan abordant. Per això creiem que cal un model, bueno, un model esgotat l'actual, i caldria un repensament i una millor, bueno, una aposta més clara, si un cas.
Marcos?
Sí. Bueno, yo me voy a repetir en alguna intervención que me ha parecido, porque voy a coincidir en bastantes opiniones que acabamos de escuchar, ¿no? Nosotros estamos totalmente a favor, ¿no?, de los procesos participativos. Creemos que se debe preguntar a los vecinos y a los contribuyentes qué se tiene que hacer con su dinero, ¿no? Y es importante implicarlos de alguna forma en que participen en estos procesos, ¿no? Pero coincido aquí con las afirmaciones de que no está funcionando correctamente esta herramienta, ¿no? Y tendríamos que preguntarnos el por qué no está funcionando, porque es evidente que no estamos consiguiendo la implicación necesaria o mayoritaria de los vecinos, con lo cual algo está fallando, ¿no? Podríamos preguntarnos el por qué, ¿no? Seguramente es porque no se están ejecutando los proyectos que salen de estos proyectos participativos, o no se ejecutan, los vecinos consideran que no se han ejecutado con el rigor que se tenía que ejecutar, se han ejecutado de forma diferente, o yo personalmente he participado en consejos de barrio y año tras año escucho que se repiten los mismos problemas, que no se solucionan, se reclaman soluciones de procesos participativos que se habían aprobado que todavía están pendientes de ejecución. Yo noto una frustración de los vecinos, ¿no?, que no se sienten escuchados muchísimas, y no se sienten que se resuelvan sus problemas, ¿no? El Quad Media ha hecho un artículo que yo creo que plasma perfectamente esta frustración, ¿no?, y pone los procesos participativos pendientes y ejecutados por barrios, ¿no? En el centro hay un 42% pendiente de los procesos participativos, en Volpelleras un 58% está pendiente, en Mirasol un 44%, en La Floresta un 46% y en Las Planas un 25%, ¿no? Es un modelo que hay que cambiarlo, no está funcionando, y desde luego Vox tenemos muy claro que este sistema se ha de cambiar.
Ramón?
Sí, bien, gracias. Perdona, he donat un cop. Bé, jo crec que la qüestió dels pressupostos participatius a Sant Cugat ara mateix té dos principals problemes que jo crec que tots compartirem. Un, que no es consigna la partida pressupostària abans de començar el procés, no? I això és el que ens ha... O en tot cas, el que passa és que un cop consignada, després, pel que sigui, doncs s'acaben gastant aquests diners en altres coses, no? Llavors jo crec que tenir clar o comprometre, no, les partides abans de començar el procés, per dir, mira, dedicaré aquest percentatge del pressupost d'inversions a pressupostos participatius. Això ajuda, primer, a que la ciutadania entengui que efectivament participar serveix per alguna cosa, perquè aquests diners estan compromesos i efectivament es gastaran. Que segurament això és culpa, no? Molta gent ha dit, no?, que la participació va baixant. I després, també, doncs, el no anar acumulant aquesta motxilla tan gran que anem acumulant en els últims anys, no? Jo crec que no és... I el segon problema, perdó, és el tema de... M'he perdut, perdó. Sí, que els pressupostos participatius no poden substituir, ho ha dit l'Ari, aquells compromisos que ja té l'Ajuntament, que formen part, perquè formen part de plans, de programes, d'objectius propis de l'Ajuntament, no? I que per tant, l'administració local ha de fer igualment, no? I no pot ser que a través dels pressupostos participatius substituïm aquestes necessitats, dir, ah, mira, tenim aquesta inversió, però com que ja l'ha votat el pressupost participatiu, ens l'estalviem, no? Que, de fet, no passa perquè no ho executem, però, bueno, en tot cas, jo crec que aquestes són els dos principals problemes dels pressupostos.
Comencem el debat, si us sembla. El Francesc m'ha demanat el primer torn per al·lusions.
Sí, gràcies. S'han dit moltes coses. Jo la primera cosa que volia dir és que això, que aquestes afirmacions de que la participació no funciona, no sé què, el rum-rum aquest, que sembla que bueno, alguns dels ponents, diguéssim, m'han posat sobre la taula, des del meu punt de vista no és cert. I, per tant, la participació segueix funcionant. Jo crec que segueix funcionant millor que mai, perquè, això, tenint en compte que és un servei relativament nou dins de l'administració, dins de l'Ajuntament, precisament aquest mandat estem podent consolidar l'equip de treball de participació i, per tant, això vol dir més capacitat de l'Ajuntament, doncs això, d'aquestes propostes que surten, realment poder-les executar, no?, sense dependre d'altres àmbits. Per tant, jo crec que està funcionant molt bé la participació, els consells de barri estan funcionant. Sí que és cert que hi ha una manera, o sigui, una de les coses que hem impulsat precisament és la manera de treballar entre l'Ajuntament i la ciutadania, i això amb l'ajuda del Servei d'Acció Comunitària, amb les tècniques de barri que van començar a principis de mandat, precisament estem trobant molt aquest fet de que abans l'únic punt de contacte eren els consells de barri, llavors hi havia tothom allà a queixar-se i tenia molta assistència. Per mi això no vol dir que hi hagi molta participació, vull dir, estem dient que hi ha un servei que funciona dia a dia, que estem desplaçats en els barris i que hi ha una escolta activa i permanent amb els ciutadans, i per tant hi ha exemples, diguéssim, de coses que han sorgit, iniciatives superinteressants que han sorgit precisament d'això, d'aquesta relació. Avui Palleres, per exemple, doncs el Sant Jordi, el mercat d'intercanvi, són coses que ja no estan ni dins dels pressupostos participatius i que s'han pogut vehicular doncs gràcies a aquest seguiment del dia a dia. Per tant, d'entrada dir que la participació està millor que mai a Sant Cugat i estem funcionant, estem consolidant l'equip perquè tiri endavant. I el compromís de les partides, bueno, això, evidentment, és una cosa que ens hem trobat tots plegats, i m'incloc també, que deia abans que jo, no, des de l'Esquerra també estàvem al mandat passat, per tant, és una realitat que ens hem trobat i que hem afrontat i que estem intentant explicar que tots aquells compromisos que va agafar els anteriors consistoris, els tenim tots llistats i perfectament controlats. I una bona mostra és el que deia abans, d'aquests 58 projectes que estan pendents d'execució, vale, que són el 40% del total de totes aquestes edicions, 39 tenim redactat i a punt d'executar. Per tant, simplement això, els propers anys, doncs, aquests projectes els anirem posant a la maquineta i s'aniran veient com realitats. Els altres 5, n'hi ha 5 que són d'ordinari, d'activitats, que també s'executaran. I després n'hi ha 2 només que simplement, o sigui, pràcticament tenim tot redactat a nivell de projectes, no? És la feina que hem pogut fer, doncs, precisament aquest temps que no hi ha hagut diners per executar obra, però sí que sempre hem mantingut la idea del compromís de que aquestes obres s'acabaran fent i, per tant, és el que estem fent.
José María.
Sí, només un apunt, farà. No estem dient que no funcioni absolutament res, però sí que és veritat que hem d'enxamplar aquesta base, no? Que la gent se senti més participativa. Potser la participació funciona, però participen els mateixos i decideixen els mateixos. I això implica moltes vegades, ja sé que és complicat, d'alguna manera d'articular, però això fa que molta gent, quan es fa una acció, doncs no se senti representada. I aquí hem de fer alguna actuació, com a ciutat. Per tant, és un tema de ciutat.
Precisament, els pressupostos participatius és un dels llocs on hi ha molta gent que participa que no són els de sempre.
Que no participa.
Per tant, per això era una motivació més de posar-ho.
Sí, però quan passa alguna... Sempre hi ha la contestació quan es fa alguna cosa, però quan es fa recurrent que la gent es queixi de gairebé tot el que es fa com a procés participatiu al carrer, és que alguna cosa no s'està fent de tot bé, i per tant, és una crítica, una crítica constructiva, en el cas, bueno, revisem com es pot millorar, no?, en aquest cas. I el que deia l'Alfredo, que en temes de ciutat no podien entrar, jo estic molt d'acord, i això jo crec que ho vam treballar l'anterior govern. Per exemple, tot el tema de mobilitat, tot el tema de carrils bici, ho vam pactar amb el Frau Sabrà, amb el Marco, en aquest cas, de treure tot això, perquè eren temes que afectaven el conjunt de la ciutat, i no pots decidir fer un carril bici allà al mig que afecta el conjunt de la mobilitat. de Sant Cugat, no? En aquest cas, i això sí que ho vam començar a treballar, i també el Marco va fer una aportació important, que era reduir fer pressupostos participatius de 30 a 50 mil euros que fossin fàcils d'executar, que no fossin grans quantitats, que d'alguna manera la licitació fos molt farragosa. I a la Carril Bici que ens vam trobar a Coifabal, el Gerber d'Orlac, que havia un procés de 50 mil euros que va executar mobilitat i que després es va disparar 300 mil perquè havien de posar enllumenat, perquè la normativa exigia, s'ha de fer s'ha de buscar la partida, i això que fa que una cosa que s'ha fet un any triguis 3, 4 o 5 anys en executar-la, i això no pot passar, no? I també hi ha un altre problema, que moltes vegades, com deia el Ramon, no que substituïm coses que ha de fer l'Ajuntament, sinó que a vegades una cosa que es demana a un procés participatiu ja s'està fent o es contempla en un contracte de l'Ajuntament, i per tant ho estem doblant. Recordo un tema de hem de replantar arbres a no sé què. Si ja tenim un contracte que contempla la replantació d'arbrat, estem doblant una cosa que l'Ajuntament ja fa. Per tant, aquí també faltaria una comunicació més important per part interna de l'Ajuntament, i que no es dobli en aquestes coses que ja ha de fer l'Ajuntament, no? I que també es tingui en compte l'efecte que pot tenir en el conjunt de la ciutat.
Ariadna.
Sí, o sigui, seguint una mica la idea, no?, que ara mateix parlava el José, és cert, i sí que m'entenc perfectament la crítica, també és una manera de mirar el pols de la ciutadania, què vol la ciutadania. No dic que tot es pugui executar, però els pressupostos participatius també hauria de ser una eina que tingui la mateixa ciutadania, de dir, és que vosaltres en aquest barri, perquè sí, Sant Cugat té molta diferència amb molts barris, especialment els de muntanya, no?, doncs aquells que la mateixa ciutadania diu, és que no vull un jardí botànic de no sé què, sinó el que jo vull és, no sé, tenir aquest carrer pues edificat, aquest d'això, no? Mm. És una manera també de veure el pols. Però també es deia, no?, que en participació ara estem acabant de... Bueno, portem 10 anys en participació, semblaran pocs. Sí, amb tema participació en general, l'altra cosa és que s'hagi posat més fil a l'agulla en aquests últims anys.
Com 30 anys, amb pressupostos participatius.
Però sí, en general, amb aquests models i tal, portem uns 10 anys. Tenim ara, per sort, un servei d'acció comunitària al qual nosaltres considerem que potser s'està desaprofitant. Cal igualment més recursos d'inversió, i tenim una gran eina, que seria això, que depèn com no li estem traient tot el suc. I també comentar que és que quan parlem de falta d'innovació, parlem de que no tota la participació passa pels processos, pels pressupostos participatius, no? I en un any i mig, per això estem parlant d'això, l'únic que hem vist, l'únic projecte en matèria de participació que hem vist que s'ha executat ha sigut només això. Aquí també hauríem de fer crítica, i d'aquí ve que nosaltres veiem una falta d'aposta en participació en general i en els models. En el nou contracte, per exemple, de xarxa de centres culturals, no s'ha incorporat cap model d'innovació com la gestió comunitària d'equipaments. Tampoc s'ha deixat de banda experiències d'autogovern veïnal com va ser, per exemple, el pati del casino de la Floresta. Cal seguir o renovar aquests pressupostos participatius, però la participació és molt més àmplia, i la mateixa ciutadania demana altres tipus de participació que hauríem de tenir en compte.
Alfredo.
Sí, no, jo abans una puntualització, perquè no qüestionem en cap cas el treball i la feina que fa l'equip de participació, perquè ho fan molt bé, vull dir, no, aquí que quedi ben clar. El que qüestionem, en tot cas, és la poca participació, i per tant alguna cosa s'ha de fer ja per incentivar que la gent dels barris se sentin identificats amb aquesta qüestió i participin. Quan abans deia que s'ha reduït la participació en aquest tipus de consultes, em referia, per exemple, a la de l'any 2016-2017, participava en 8,2% de la població. Ara, en la darrera, va ser d'un 4,3%. Per tant, aquí ha baixat. I això ens hem de fer mirar per què succeeix. Dit això, crec que és important treballar en dues línies que crec que són importants. Una, la transparència en la selecció de les propostes. Hi ha hagut crítiques en el passat de respecte a que s'havien proposat moltes qüestions i a l'hora de votar només en quedaven molt poquetes, no? I què ha passat aquí? I una altra qüestió que també crec que és important és fer una avaluació i seguiment dels projectes, que crec que aquí s'hi hauria d'incidir també perquè els propis veïns vegin que la qüestió que han decidit que es faci, doncs tenir un control en el temps de veure com està aquesta proposta, perquè això al final donarà una credibilitat i farà que la gent participi més.
Carles?
A veure, durant el mandat del Joan Aymerich es va crear la regidoria de descentralització i es van crear els consells de barri dels barris, diguem-ne, més allunyats d'aleshores, no? Clar, estàvem parlant d'una ciutat molt més petita i on tot estava molt menys integrat. Estem parlant, per tant, de Mirasol de la Floresta i les Planes, i per tant allà va arrencar un primer procés que en aquell moment se li deia descentralització. Descentralització no és ben bé el mateix que participació, eh? Al final l'àrea no ho suggeria, per exemple, no? Estem parlant de... Aquí estem parlant de... diguem-ne, d'ampliar el perímetre de la presa de decisions, no? Però també de la possibilitat de que hi hagi instruments de cogestió o de gestió descentralitzada, fora, diguem-ne, o sigui, executada des de fora de l'Ajuntament, no? La realitat que, on ens porta? La realitat és que la ciutat ha crescut molt, que cada barri és molt diferent plantejar un esquema de descentralització i de participació a la Floresta que a Vullpalleres, per exemple, que no té res a veure. La Floresta i les Planes s'assemblen bastant més. Mirasol s'ha convertit en una cosa enorme, que s'incorpora a Can Mates, té doncs, més de 10.000 habitants, si no recordo malament, és més gran que la majoria, la gran majoria de municipis de Catalunya. Clar, doncs, tot plegat requereix, diguem-ne, una certa adaptació a cada realitat, no? Perquè regular igual realitats diferents per si, o sigui, és inherentment ineficient, no? I per tant és difícil, diguem-ne, generalitzar. Al principi es van, ja els, fa molts anys, els barris tenien un pressupost que li deien de lliure disposició. Després això es va combinar, o sigui, van conviure en el temps, amb un altre pressupost, que això ve dels temps de l'alcaldessa Conesa, si no recordo malament, que es va obrir per primera vegada un pressupost de que un milió d'euros al pressupost d'inversions s'escollia, diguem-ne, participativament. I per tant teníem la lliure disposició dels barris i a la vegada el milió d'euros participatiu. I després va acabar la cosa amb el pressupost participatiu decidit per barris, i amb una... diguem-ne, amb un procés d'aprenentatge, amb oscil·lacions en funció del moment, de la conjuntura, etcètera, no? L'aprenentatge ens ha portat a moltes de les coses que s'han dit aquí, que és el nivell de participació estadísticament és altíssim, és a dir, no hi ha cap estadística que diguem-ne que algú pugui dir que no té prou potència estadística si té un 4% de participació respecte del conjunt poblacional. 4% és altíssim, però té biaixos claríssims. Claríssims, no? I això sempre ens ha passat perquè en la participació directa als consells de barri, per exemple, presenta un biaix respecte de la realitat demogràfica claríssim. I amb aquest tipus d'eleccions això també passa, no? Per tant, és necessari, el que tant com diu l'Alfredo, anar a buscar quanta més participació millor perquè el biaix sigui el més petit possible, no? Però que estem en la línia, clarament. Jo crec que anem avançant, no? Tot plegat es va adaptant a la realitat del creixement de la ciutat, com tantes altres coses. Sant Cugat ha crescut molt ràpid i hi ha molts esquemes que s'han d'anar adaptant, no? I uns ho fan, doncs, al ritme que pertoca i altres ens costa una miqueta més. Aquest que és una qüestió que tampoc no és que estigui allò arrelladíssima en la realitat de l'administració pública catalana, doncs és un àmbit d'innovació i, a més, molt interessant, no? Però jo sí que percebo, i crec que ho podem contrastar tothom, que hi ha, home, un cert grau de satisfacció també, eh? Hi ha molta gent que ha participat, que ha proposat i que ha vist fetes realitat les seves propostes. Però també és veritat la frustració que s'ha mencionat per aquí, perquè moltes van endarrerides. O sigui, el retard és un element de frustració claríssim, claríssim, no? I després també és cert que hi ha propostes que han guanyat i que hi ha una proporció que no les veu de cap manera, no? Per tant, bueno, són coses amb les quals hem d'anar convivint, però jo no en absolut diria que és un model esgotat. Jo diria que és un model amb el qual hem d'anar aprofundint, tenint en compte una cosa, que al final el que estem fent és optimitzar un model de presa de decisions. És a dir, volem decidir millor i que el cost d'això ha de ser raonable. És a dir, decidir bé mereix una certa inversió, però una inversió raonable, eh? Tampoc no se'ns pot anar la olla per decidir millor, perquè s'entén que hi ha un procés electoral, un govern escollit, i que, per tant, hi ha un àmbit de responsabilitat que s'ha d'executar també.
Ramon, intentem no explayar-nos molt, que encara ens queden tres torns més de paraules i comencem a anar justos de temps.
Jo el primer torn l'he fet molt curt. M'agrada molt que hagi fet la intervenció que està el Carles, amb l'històric, i expliquem perquè precisament anava anant en aquesta línia, no? I la participació i la descentralització són elements que estan molt relacionats, o sigui, són qüestions diferents, però estan molt relacionats. I la participació a la nostra ciutat, com tu dius, comença amb vinculada a la descentralització amb aquests tres barris. Mirasol ara no tant, però la Floresta i les Planes hem de reconèixer que hi ha un dèficit històric d'inversions i d'equipaments i de molts altres elements. Això és el que justifica la participació ciutadana inicialment a Sant Cugat. Llavors jo crec que
cal seguir-ho tenint en compte, perquè aquest dèficit segueix existint, no? Llavors jo, bé, nosaltres des d'en Comú Podem, el nostre programa portàvem un element que és el recuperar la idea, potser no de la lliure disposició, però sí d'una certa disponibilitat econòmica pels consells de barri, que no té per què ser lineal, no? És a dir, que no té que ser igual per tots els consells de barri, precisament per avançar en aquesta lògica, perquè encara hi ha barris no, que no tenen accés als mateixos serveis públics que tenen altres barris de la ciutat més cèntrics, o simplement no sé què sé, que a les Planes de la Floresta hagin de mobilitzar-se això per reclamar que l'únic equipament esportiu que hi ha al barri sigui digne, o perquè s'arreglin els carrers, que és algo que haurien d'estar arreglats, no? És greu. Llavors, en aquest sentit, jo crec que és important, bueno, així com a proposta, evidentment aquest procés pues, ja tirarà endavant així i segur que anirà molt bé, però jo crec que seria interessant pues, explorar, no, això, que els consells recuperin aquesta disponibilitat econòmica i que els pressupostos participatius potser no han de ser tan territorialitzats, sinó vincular-los molt més a través dels consells sectorials, com ja s'ha fet a través del Consell d'Infància i Joventut, i sobretot donar rellevància a un consell que durant molts anys tampoc ha tingut molta utilitat, no? O sembla que no hagi tingut, que és el Consell de Ciutat, i de fet la prova és que aquest mandat encara no s'ha ni convocat, no? Llavors jo crec que ha de poder ser rellevant a l'hora de dirigir o d'acompanyar els pressupostos participatius.
Marcos?
Sí, bueno, yo discrepo, sigo insistiendo que es un modelo que está agotado tal y como se está gestionando actualmente, ¿no? Y a mí, bueno, pues me preocupan declaraciones como la que has hecho, como las que ha hecho Francesc Duch en Cugat Media, ¿no? Referente a los procesos participativos, donde dice que textualmente una de las cosas que tienen muchas ganas de hacer. Entonces, bueno, pues aquí radica tal vez el problema. O sea, no es cuestión de una de las cosas que tienen muchas ganas de hacer. No es cuestión de lo que el regidor, en este caso responsable, tenga ganas de hacer y le dé prioridad, sino que es lo que realmente se han decidido en estos procesos participativos que quieren los vecinos. Los caminos escolares como que les van a dar preferencia, ¿no? En hacerlos, en darles luz en el año 2025. Por contra, los proyectos más anecdóticos los dejarán para más andaban. Pues aquí ya se ve que están poniendo mano de alguna forma para dar preferencia a unos proyectos respecto a otros, y esto es lo que nos preocupa. Nos deberíamos preguntar por qué no está funcionando esto, señor Francesc Duch.
Respon directament, que a més havies demanat al Tor.
Sí, bueno, és que no sé si respondre, però bueno. Evidentment, des de govern podem dir coses, diguéssim, per això estem al govern, diguéssim.
Estan prioritzant projectes.
Simplement, la meva afirmació és en relació a una feinada que s'ha fet des de l'àmbit de participació, que s'ha fet un esforç brutal, és d'aquests projectes, no?, icònics o que s'ha fet un desplegament brutal, i per tant, per això, com a regidor de participació, estic content que això pugui tirar endavant. Llavors, a partir d'aquí, si vols fer pel·lícules d'una altra història, doncs tu mateix. Jo el que volia dir és, primer que agrair els comentaris en positiu que hi ha hagut en aquesta tertúlia, perquè crec que sí que estan sortint temes interessants i a treballar, i per tant, evidentment, el servei de participació doncs, va evolucionant i això que dèiem, amb aquests 10 anys de recorregut dels pressupostos doncs, ha anat evolucionant i estem en un estadi més i per tant estem afinant aquestes propostes. Jo volia dir això, i posar en valor també un altre cop a l'equip de participació, que som referents a nivell de Catalunya, de quan hi ha temes d'aquests, molts cops ens venen a demanar opinió i això perquè sapiguem que estem en un bon lloc. Jo crec que tenim uns índexs de participació molt alts i evidentment volem anar més, i per tant doncs, som exigents i totes les propostes en positiu que han sortit doncs, evidentment les anirem treballant per properes edicions. En tot cas, recordar que aquesta edició precisament doncs, aquesta mirada territorial la fa d'una manera molt, molt clara, diguéssim. Els pressupostos participatius en si ja són de descentralitzadors o de reequilibri territorial, tenint en compte que això, que tenen no, els mateixos diners de les Planes que Mirasol o que avui Palleres, no? Per tant, de per si no, ja es produeix aquest reequilibri territorial. Llavors sí que és veritat, després com es treballa, en quin marc, doncs això és el que estàvem dient. Estem treballant molt amb la línia de que sigui una manera de treballar més comunitària, que les idees idees que tenen persones individuals es puguin trobar un dia, posar-les en comú i millorar-les per tal que la proposta que acabi anant a votació doncs, sigui molt més compartida. Jo crec que això s'està treballant. I tot el tema que es deia de perdoneu, bueno, l'altre tema, no? El tema aquest més enllà dels processos participatius, com estem treballant el tema de la cogestió, dels equipaments, o sigui, altres línies de treball s'estan fent també, i precisament a la Floresta doncs, hem fet diverses sessions, ara poso com a president del Consell de Barri de la Floresta, però s'han fet diverses sessions precisament per parlar dels equipaments, de veure com es poden gestionar, estem treballant amb una proposta concreta, diguéssim, que pugui anar més enllà precisament amb el sociosanitari, no? Tenint en compte que hi ha molts serveis i la possibilitat de buscar una gestió diferent doncs s'està treballant, també estem treballant amb el casino, que no és un tema que tenim abandonat, sinó que s'està parlant també de com participar en la programació de les activitats tant del pati com del centre, per tant simplement això, jo crec que s'està treballant en línies correctes i evidentment sempre doncs, benvingudes noves aportacions per seguir-ho fent.
Ariadna, breument.
Molt, molt ràpid. Les realitats urbanístiques són importants. També recordar amb el nou, i amb això ja sabeu que som crítics, amb la nova estructura que s'han fet de barris, creiem que el centre ha quedat desdibuixat i que això pot ser un risc per a aquells projectes, tant en processos participatius com en la mateixa participació, que es desenvolupin, perquè la mateixa realitat de ara mateix el barri del centre queda totalment com... Bueno, és molt heterogènia i aviam això com es farà, nosaltres tenim dubtes. I per això també és important que aquells pressupostos o aquells projectes que es facin tinguin en compte aquestes realitats. I es deia abans que s'ha de tenir en compte també el govern escollit, no? I el tal, bueno, el que esperem, si un cas, és que el govern, sigui quin sigui, aposti per la participació i aquí ens hauríem de trobar tots, no?
Mm.
Carles.
Els governs ens presentem en uns programes de govern, eh? I per tant aquí hi ha un procés de participació previ, però bueno, el que volia dir és diguem que més enllà de la gestió, més enllà dels pressupostos participatius, el que hi ha d'haver és això que sempre diu l'alcalde, no? Que és un procés d'escolta, és escoltar per captar inquietuds, per captar doncs això, el pàlpit de la gent, no? El com vol les grans iniciatives, que moltes d'elles es canalitzen fora dels pressupostos de participació o de les decisions de participació, no? La qual cosa no vol dir que no s'hagi d'escoltar doncs, la gent i per tant tenir tota aquesta xarxa d'interlocució organitzada és crític i és essencial, jo crec que funciona, bueno, prou bé. Amb vista millora, clar, però prou bé.
Perfecte, doncs no tenim temps per més. Moltes gràcies a tots i a totes per haver vingut avui a la tertúlia. Us recordem que la informació continua al butlletí horari i a la segona hora del magazín Faves Comptades amb Carme Revert, eh?
Moltes gràcies.
Gràcies,
bon dia. Gràcies, bon dia.
Faves Comptades, no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Cada
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta'l els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cugat